Estamos en la semana 46 del año y en Valencia 2025, renacer tras la Dana, y en medio de la vorágine política seguimos visitando municipios afectados por la Dana que trabajan intensamente en la reconstrucción. Es el caso de Massanassa, en la Horta Sud, Zona Cero, y donde trabajan todavía para curar esas heridas que son todavía muy visibles, las heridas que dejaron las inundaciones. Vamos a reunir a tres vecinos, vamos a hablar con Pepa Prosper, con Julia Esteban y con Salvador Simón para que nos cuenten cuál es la realidad de Massanassa cuando ha pasado más de un año de la Dana.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser.
Julia, Salva, Pepa, ¿qué tal esteu? Gràcies per rebre'ns al vostre poble, a Massanassa, que jo la primera pregunta que vos vull fer és com està el poble més d'un any després de la Dana, com el veieu vosaltres, que el xafeu tots els dies?
Pues jo te puc comentar a partir de la zona que va ser zero, ¿vale? Aleshores, el que és les voreres i els carrers encara estan perquè estan alçant los ara per obres, no sé exactament el que estan fent, però les voreres encara estan per arreglar. Han començat fa una setmana, ara es començarem per aquella part.
Encara ara?
Encara, sí. I sense estar fetes, han començat més obres perquè han aguat els carrers. Aleshores, la gent major ho té molt mal peixir al carrer.
Julia, me dius la zona pròxima, més pròxima precisament al Barranc.
Sí, per la part de creuant la Blasco Ibáñez, seria Jaume I, Ezequiel Favara, i Sánchez Guarner i Ausias March.
O sigui, que si algú va caminant per Massanassa...
A lo que és l'escola de Lluís Vives.
Ara que has dit escola, és una altra de les, no, de les ferides ben visibles, no, sí, que va deixar la Dana.
Sí, com en la resta de pobles de la zona zero de la Dana, pues els alumnes estan en barracons.
Estan ahí.
Bueno, estan,
sí, tenim justetes barracons així darrere.
Sí, i bueno, i ahí pues d'alguna manera cal apanyar-se en este moment d'aquesta manera, fins que les coses milloren, clar.
També moltes obres de portes cap a endins, no? Sí. Moltes plantes baixes que encara estan reformant-se. No sé si és el cas a més també d'algú de vosaltres.
Incluso hay plantas bajas que han tapiado la puerta, no han hecho nada, bajos están como el primer día, en la misma avenida Blasco Ibáñez hay plantas bajas que están llenas de cañas, barro todavía, y no se ha hecho absolutamente nada para estar en la avenida, que te habían que mirar, que son edificaciones, está en la avenida, pasa toda la gente, y aquello pues es un nido de suciedad y contaminación, o sea, que no se ha ejecutado allí ningún plan todavía.
También caldría destacar que hi ha una mancança d'oficis bàsics, de gent que pugui acudir a arreglar-te, a apanyar-te la porta, o per exemple el que està passant en els ascensors, que sabem que n'hi ha una falta de tècnics que puguen fer front a tot el que queda encara per solventar.
O sigui, que si a Massanassa estem ja en novembre i hi ha gent que encara no té l'ascensor
funcionant
i que no pot, per tant...
I evidentment,
portes de patis, ni inclús els patis tampoc estan encara restaurats, diguem, perquè alguns tenen el que és... el que els han dit arquitectes i tal, danyar infraestructures de lo que és la finca, i estan gastant-se molt en quant ahir en els patis no han donat cap ajuda. O sea, és com una planta baixa, diguem. Tots entrem per la porta, és com una planta baixa, i vivim tots, però no han recibit cap ajuda per ascensors, molta gent, i n'hi ha molta gent encara que no es funciona, perquè són molt cars. Moltes empreses diuen que es tenen que canviar, i alguns diuen que són alrededor de 43.000 euros un ascensor, entonces molta gent, si són 8 o 10 persones, no poden pagar això sense haver rebut cap ajuda. Aleshores estem allí en aquella part encara arreglant portes de patis per dins, perquè molta gent també els acosta molt de cobrar el que és
el consorci.
Si
vos pregunte ja per garatxos, no? Que va ser un dels elements centrals, lamentablement, en molts casos. Com estan a hores d'ara?
Sí. Ara tenim la dificultat de aparcar en el poble precisament perquè els garatxos no estan arreglats i tot el món pues intenta aparcar en la vorera de casa. I clar, falten aquests garatxos. El tema està en que també una de les coses que caldria fer és crear aquests pàrquings dissuasoris, que així en el poble s'han creat també, d'abans de la Dana, però ara, després del que ha ocorregut, pues, plantejar-nos que els garatxos foren en forma de torre, no? De manera que tiraren cap amunt, tipus model IKEA, Per a que, en cas de que tornarem a tindre algun problema d'aquest tipus, d'aigües, de dana, etc., que no foren els causants d'aixòs mals que és embestir a les cases, sí. I el problema, sí. Greu que hem tingut per la quantitat de cotxes, sí, que hi ha en cada municipi.
És que també tenim en compte que el nivell freàtic ara mateix està molt alt, encara hi ha molta humitat, y está costando mucho entrar a un garaje y poder dejar el garaje en condiciones, porque las paredes todavía supuran agua, se hace salitre, porque aquí el agua está muy alta todavía, ¿no? Y claro, ponerte a hacer un garaje, tener que picar, no pueden ponerse a trabajar en él. Por eso van las cosas muy despacio, aparte de lo que me han comentado mis compañeras, de que los seguros, pues lo que pasa.
Vosaltres tres, a més, formeu part del comitè de reconstrucció.
Sí, sou, comitè local d'emergència i reconstrucció.
Esteu molt implicats en les solucions. Ja ens has parlat, per exemple, d'això dels aparcaments en alt, no? Que és una qüestió que també s'ha abordat a tres pobles, però esteu pendents de moltes més actuacions, perquè, clar, ara esteu i s'ha demostrat que esteu en una zona inundable i perillosa davant les catàstrofes, no? O les
inundacions. Sí, la idea d'Esclerç ha sigut recollir tot la informació també després, reunir-nos, veure punts de vistes, anar complementant aquesta informació per a ajudar en com podem solventar les nostres coses en el nostre poble, començant el nostre poble i unir-nos a la resta de col·legues d'altres municipis. Aleshores, per exemple, en el que és el barranc, una de les coses que caldria fer és crear àrees de laminació a les voreres de barrancs i rius, de manera que l'aigua també es poguera filtrar, àrees verdes, més horta també, no? Així com s'han anat destruint part dels horts, crear ara altra vegada més horta, àrees de laminació, perquè estàvem comentant abans també entre nosaltres que el problema de vegades no sols és l'aigua, és la velocitat que agafa i entonces aquestes zones tampó, diríem, són molt importants.
Aquestes serien algunes de les mesures.
Sí.
Digues, Alba, no sé si volies afegir alguna
cosa. Com otra medida que queremos tomar es preparar a la gente a base de charlas, como zona por barrios, un plan de preemergencia, emergencia y posemergencia, para en caso de que hubiera otra catástrofe, que la gente no tenga que salir tan corriendo, que sepa dónde tiene que acudir, que esté avisada. O sea, o bien por los medios gubernamentales o por nuestros medios hemos creado una red con emisoras, con walkie-talkies, para en caso de que pase algo, poder avisar entre nosotros y bajar al piso de abajo, que sabemos que vive una persona que es incapacitada, y poderla ayudar antes de que vengan, a mejor de la administración del ayuntamiento, a poder echar una mano. O sea, estar ya preparados y preparar a la gente con unas medidas para que estén, en caso de una cosa así, ya no les pillen tan de sorpresa.
Claro, perquè la meva pregunta és, vosaltres esteu molt implicats i conscienciats, però creieu que el gros del poble a Massanassa sabrien com actuar en cas d'una nova...
No.
Ara estem tots igual d'entrenats. No estem entrenats encara.
No.
I Carmen Grau sí que ens ha facilitat molta informació, perquè ella va estar al Japó i ja ho sabem. I en realitat comentàvem que des de les escoles, des de molt menuts, caldria tindre aquests plans d'emergència, ficar-los en pràctica per barris, per associació de veïns, el que siga, de manera que tots anarem entrenant un poc com actuar.
Tindre'ls, per exemple, quan anem a un hotel, no tenim darrere de les portes el pla d'emergència en cas de que passarà un incendi. El cas seria, per exemple, en una finca, igual que tenim que tindre obligats els extintors si hi ha algun incendi, tindre en un tablero de la finca aquestes...
Notacions,
normes, per a que la gent sapiera, per exemple, el lloc més alt on se te podria refugiar en cas de que algun veí no l'obrira, o que no hagi el cas, perquè ha sigut moltíssima l'ajuda entre veïns, vamos, que no se coneixien, però que han ajudat moltíssim. Però sí que haurien de tindre ja estabilitzat un lloc en alt, previst ja muntar una cuina o muntar alguna necessitat d'alguna persona crònica que necessitarà tindre una medicació no? O una atenció de metges en aquest moment, perquè està quedant prou dies sense tampoc recibir ninguna atenció.
Clar.
Yo lo que pude observar en la última alerta roja que hicimos hace un mes, una cosa así, por el tema este de la Dana, que había gente todavía que tenía miedo, ¿no? A mí el teléfono pues me quemaba, de la gente llamaba, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos? Y tal, y la gente tenía miedo y todavía no sabía lo que hacer. Y nosotros en el comité lo que queremos hacer más o menos es unos proyectos por zonas, por barrios, que esa gente, en el momento que digan alerta roja, pues que estén preparadas por cualquier cosa y sepan lo que tienen que hacer, que sepan que no tienen que ir a por el coche, que sepan que en tal sitio van a haber médica, o lo que no hay que hacer. O sea, tanto lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer. Que coloquen en sus casas pues luces de emergencia, porque si se va la luz y hay una persona con una discapacidad reducida, que no va a tener la linternita, que no estará sin pila, sino que tenga un cuarto hora de luz ahí para poder manejarse y llamar, ir a por el teléfono o lo que sea.
Diu Salva que tenien por. Qualsevol persona d'estos pobles ha passat una situació traumàtica i ha viscut una catàstrofe natural. Vosaltres no heu tingut por en aquestes últimes alertes, i ara quan venen les pluges, pues sí, pregunto des del punt de vista personal.
Jo també un poc menys.
Però menys.
Sí. Claro. És que l'altra vegada no arribarem, la por vingué després.
És que no nos pilló.
Jo me vaig quedar en casa perquè escoltava les notícies i m'entra por perquè ma mare té 91 anys i jo el que volia era quedar-me en casa perquè ella aquest matí estigués en ma casa també, que visc en un quart pis. Aleshores jo vaig fer aixina i vaig quedar-me teletreballant, vaig avisar primer a la faena, me donaven el vistiplau i jo vaig quedar treballant i quan vaig veure les notícies a migdia, ja eren les 2:30 o passades un poquet, ja vaig dir, això ja és algo greu que està passant, perquè vaig veure les notícies de l'atur i ja varen posar la ràdio, a més de la tele, ja me varen avisar amigues de Picanya del que estava passant allí, i entonces ja ahí sí que me vaig assustar, ahí me vaig assustar prou, i sobretot ja quan vingué l'apagó i vaig veure com hi havia cotxes que s'apropaven a una placeta peatonal on visc, i jo pensava que estaven aparcant en la placeta per a resguardar-se de l'aigua que podria vindre del barranc, que encara no venia. Venia algo, un poquet. Però ja quan vaig veure que aquests cotxes s'amontonaven, que ja agarraven un perfil, que ja no, vaig dir, mare meva, així, clar, què està passant així, no?
Ta mare vivia en una planta baixa.
Ma mare viu també entre la planta baixa i el pis. Moltes vegades està en la planta baixa, altres estan en el pis. Però clar, jo pensava que si s'inundava ella no podria baixar. I en 91 anys no poder baixar, fins quan? No sé, va ser tot així.
És una experiència que suposo que no s'oblida.
Sí, tampoc mos feren avís de que anava així.
No, però jo consulte molt el tema de l'oratge i ja veia vindre.
No, és perquè no m'ha comentat que pensares en ta mare en apujar-la i tal, no seria per pluja, sí, ni caia una gota, ni ploia, ni mos avisaren.
No.
Clar. Si mos avisaren per megafonia, sí, que tinguerem en compte que anaven a tancar biblioteques i tal, per ventura.
A migdia ja avisaren a l'hora de dinar.
En cornices i tal, però
clar, aleshores tu pensaves, per exemple, en el teu cas, si ta mare estava a casa, estava protegida del vent, evidentment.
Exacte.
No, i què va no passar, Júlia? Perquè la teva situació també va ser...
Jo me'n vingui abans, perquè ma mare estava ja 3 anys sense mobilització ninguna en el llit i tampoc parlava ja, ni tampoc sentia. I aleshores jo me'n vingui un poquet abans de que la meva germana arribara de vesprà, i perquè justament aquest dia complís jo anys. Entonces me volgui jo anar-me'n antes a casa. I justament pues, serien, pues, no te se diré exactament l'hora, jo pense que serien de 6:35 o 7:20, és quan verem l'àvia passar pel meu carrer. Primer una llengua prou normal, plena de calles, bueno, normal, referentment, vull dir, que tampoc era
que
normal
que anava a vindre després, mal, ara, ja.
Però de repente ja vingui un col gran, i entonces ahí sí que em vaig assustar perquè jo ja no podia eixir de ma casa. I es començaren els cotxes, com ha dit Pepa, a menetjar-se, i de col pues, ja un inclús apujava morro dalt de l'altre, un el ficava dret pegat sobre els arbres, sí. O sigui, pitaven...
I això va ser l'alarma, no?
I era un horror, perquè pitaven els cotxes si i era per l'electrònic que se ficaven, però tu no sabies si és que havia dins algú que t'ajudares. O sigui, era una cosa, una impotència enorme, perquè en realitat sí que hi hagué molta gent que va... se van ajuntar varios veïns perquè ja ven les persones pel carrer que els cotxes es tombaven i es pegaven cols i tal. Aleshores sí que varen idear de jugar entre uns quants llençols, però bueno, molta gent no reacciona d'aquesta manera. Jo estic aquí totalment pensant en ma mare. Jo veia com els cotxes passaven, inclús els meus, però jo diria, mare meva, ma mare que no pot ni, no podem acostar-se. I per l'altre dia la meva germana la pilla venint també de Picassent en la pista de Silla, també hem passat tota la nit dalt d'un camió, aleshores s'anà la llum i jo no sabia res de ningú. O sigui, va ser 12 hores totalment angustioses, perquè no ves lo que passava pel carrer, perquè allà era com si anàrem en un barco, o sigui, sense llum, oscur total, i sentim moltes coses, que això sí que és de veres que te se queda un poquet. I ja, pues, res, hasta el l'endemà, que eixirem tots sense, només fent que la persona que coneixies l'abraçaves, però no diem que ha passat, que ha sigut això, és que ni si ho preguntàvem. Sí, sí, anaven tota la gent i ara ho penses, claro, és que salen tots igual, veritat?
Sí, és que no lo vimos. Mira, yo soy radioaficionado, yo estaba prácticamente todo el día en la emisora por el tema de las aguas de Utiel, que ya por las mañanas vivía en Utiel, y los compañeros, pues sabías que estaban en carretera, mira, no tires por ahí, no tires por allá, y nos estaban diciendo lo que estaba lloviendo, pero como no teníamos una alerta por lluvia, pues no estábamos, a ver, yo podía haber dicho, oye, que me han comentado el compañero de que va por la 3, que está lloviendo mucho, que el río se puede desbordar, el barranco puede desbordar, pero claro, nosotros como no teníamos una alerta de lluvia, pues no le damos, sí, pues que ha llovido mucho y se sale a la carretera, a ver si me entiendes.
Sí.
Y no le dimos, hasta no vimos el agua en los pies, no le dimos importancia a lo que habían dicho los compañeros de radio por la parte de Chiva, Ute y todo eso. Claro, no tenemos una alerta. Luego ya, claro, cuando se fue la luz, que perdimos cobertura y ya volvió a venir y ya fue el caos. Entonces yo es cuando me puse nervioso, porque había gente pidiendo ayuda, no podíamos dar ayuda, llamando al 112 no me lo cogen, y fue unas horas, yo no
las quiero... Mucha tensión.
No, mucha tensión. Porque estás ahí oyendo a gente y dices, hostia, ¿qué hago?
Claro, sí,
¿qué
sí,
hago?
Sí,
¿cómo les ayudo?
Ayudar.
O sea, había gente en los alfalares que me estaban hablando con un walkie desde un tejado, oye, que el agua no llega a los pies y aquí no viene nadie. ¿Qué le digo yo a esa persona? Es que hemos llamado a 112 y no nos cogen el teléfono. Había gente en Paiporta que me están diciendo, mira, es que tenemos en los árboles de enfrente del parque, hay gente en los árboles y el agua se está llevando a los árboles. Paco, llama al 112 y el 112 no nos lo cogían. Ahí fue cuando yo me puse nervioso. Uh-huh. Ahí fue es cuando yo vi el límite de la catástrofe.
Uh-huh. Incluso nos venían a la mente imágenes que habíamos visto de Letur, porque claro, sí. Letur, la gente que estaba al costado del Barán va a ser y que impresionaba en sí, pero claro, nosotros hasta ser... entonces no sabían Utiel, que podía arribar esa dimensión.
Las imágenes de Utiel también de...
Vosotros ya... Com a curiositat, no sé si ja estàveu mobilitzats, formeu part de plataformes socials, o això ha sigut el que d'alguna manera vos ha impulsat a unir-se, no? A crear aquests comitès.
A Júlia i a Pepa no los conocía de nada.
Se coneixien de vista, bueno, jo Júlia sempre que m'han anat a escola juntes.
Sí, però...
Però hem fet molta gent que no hem sigut coneguts.
No nos conocíamos de nada y ahora pues estamos reunidos en los comitès, pues... Sí. Apoyándonos todo lo que podemos.
Sí.
Cada uno aporta su granito de arena.
Claro. Está molt bé.
Volguem que la gent...
És una de les conseqüències de la Dana també, no? Estan les conseqüències evidentment nefastes.
Estem sumant idees, estem sumant propostes...
És que ja no puedes confiar en que la administración te vuelva a alertar, porque ves cómo están las cosas y dices, es que si vuelve a venir, estamos en las mismas. Ahora mismo yo pienso que si vuelve a venir, si no las mismas, parecidas. Entonces, si nosotros mismos no nos echamos un cable y trabajamos nosotros, pues puede pasar otra vez algo.
Sí. El tema, per exemple, per comentar una cosa en positiu que pense que tots els municipis haurien de tindre és, així a mi me aliviava molt escoltar el bando, perquè Massanassa té un bando municipal. Té diferents... Altaveus pel poble... I entonces mos anaven informant de coses, mos anaven dient coses, això els dies posteriors, ja. I entonces pareixia que això t'aliviava, no?
Sí, moltíssima gent no
deia. Altres municipis que no ho tenien, no? Clar, com transmetis aquesta informació si no pots anar en cotxes i un micro, perquè n'hi ha gent que sí, que... No, n'hi ha municipis que ho transmitixen d'aquesta manera, van en un cotxe, el micro, tal, però ahí no podies desplaçar-te. I bueno, i el saltaveu, si que n'hi haguera una crida, això hauria de ser, vamos,
sí, en tots
els pobles. Imprescindible, sí, en tots els municipis.
Por ejemplo, Catarroja, nos comentaban que ellos se alegraban de oírnos los bandos nuestros porque sabían que había alguien allí.
Claro, son, o sea, pobles
que
estén
usando bandos, oye, que la población que es esto, la, claro, ellos lo oían, ellos no tenían. Y lo oían y decían, hostia, estos...
Escoltaven l'eco.
Si és de veres, si és de veres que la megafonia soles no és tampoc prou, perquè tenim que tindre en compte que n'hi ha gent amb discapacitat auditiva i també visual. Ja se tindrien que tindre preparades algunes normes per a poder avisar també a les persones.
Vosaltres des dels comitès ho esteu treballant i teniu en compte tot això. Ara que cal és que siguin les administracions també les que ho estandaritzen d'alguna manera i estiguem tots, com ficau d'exemple el xapó, més format. Ho hem de deixar, però estarem pendents del que passa a Massanassa. Júlia, Salva i Pepa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu i a vosaltres.
Continuarem visitant pobles afectats per la Dana tot el que queda d'any. La setmana que ve visitarem Torrent.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Dirección, Jessica Crespo. Vídeo y edición, Santi Botella.
Con el patrocinio de Balearia y Caixa Popular.